Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
I felicitats per la part que et toca, que les audiències a aquesta hora ens han anat molt bé.
Podem estar molt contents.
Sí, és una retroalimentació, abans ho dèiem també amb el Dalmases i amb el Beo Orlegui.
Clar que sí.
Que hi ha molta gent que ens escolta a aquestes hores del matí, que ho agraïm moltíssim, aquest seguiment a aquestes hores, quan al cap de setmana normalment sempre és per descansar i per dormir. Però està molt bé escoltar la ràdio des del llit, tu.
Oh, i tant.
Va, amb l'Artur Ramon sempre el que fem és vincular obres d'art amb alguna de les notícies dels últims dies, de la setmana, i avui ens fixarem en una efemèride, en un aniversari. Dijous es van commemorar els 70 anys de la mort del director de cinema alemany Ernest Lubitsch, que ha estat al darrere de pel·lícules com ara El bazar de les sorpreses amb James Stewart o Ninotchka amb Greta Garbo en el paper d'una agent russa.
Ninotchka! Ninotchka!
Ninotchka!
¡Pira no! ¡Pira no! ¡Kopalski! ¿Cómo estáis, grandísimos granujas?
Bueno, ya estamos en Rusia.
Y ya sabes lo que dicen. No hay nada como el hogar.
Sí, qué remedio nos queda.
No debéis hablar de...
Greta Garbo a Ninotchka. Per això avui, amb l'Artur Ramon, el que farem serà parlar de la influència de la pintura en el cinema o escenes de pel·lícules inspirades en quadres icònics. I comencem amb una de les bones, tu. Martin Scorsese i un dels nostres... Pel·lícula de l'any 1990 amb un repartiment espectacular, Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci o Lorraine Bracco. I has capturat una escena d'aquesta pel·lícula. Quina escena és, allò, amb minuciós detall, diguem-ne?
Sí, mira, aquesta pel·lícula passa molt al carrer, sí, amb aquesta banda mafiosos. És una pel·lícula molt violenta i hi ha moltes escenes que també passen a dins dels bars i a dins dels locals d'aquest de l'AMPA americana. I he escollit una pel·lícula on estan aquí doncs, tots aquests mafiosos jugant a cartes, bevent whisky, etc. I cau una llum frontal, que ve una llum que ve de dalt del sostre, i que Scorsese ha explicat, és a dir, no és una influència que l'haguem vist nosaltres, sinó que el propi director, Martin Scorsese, ha explicat que en algunes de les seves pel·lícules, i especialment en aquesta, va estar molt influït pel llenguatge visual de Caravaggio.
Ell ho ha dit, eh?
Ell ho ha dit.
Ell buscava, doncs, aquest
ell,
tipus
ell
de,
ha buscat, és
d'escenes.
A dir, ell, quan coneix l'obra Caravaggio, entén que la llum que projecta aquesta mena també com de bombolla en la que passen les coses influencia molt a la pel·lícula. Llavors busca un tipus d'il·luminació i busca un tipus d'escenes inspirades amb la pintura de Caravaggio, que, com sabem, doncs, va revolucionar la història de la pintura.
Això sí que ho hem après, eh? Caravaggio, sí, era el mestre de la llum.
És el mestre de la llum i qui canvia també aquesta revolució de la realitat, de la veritat. Les obres ja no deixen de ser idealitzades i passa a descriure d'una manera cruenta la vida real. I és el mateix que està fent Martin Scorsese a Uno de los Nuestros, que està explicant aquest Nova York totalment de violència, dominat per les bandes doncs mafioses. Llavors, en algun dels quadres de Caravaggio, com els jugadors de cartes, la vocació a Sant Mateu, passa en escenes de taverna.
Ah.
I això és el que inspira, on els personatges estan asseguts d'una manera molt similar al fotograma aquest que hem escollit d'Scorsese. I això és el que inspira a Scorsese a fer aquesta vinculació amb la pintura. I aquí ens permet explicar del tema d'avui, la relació entre la pintura i el cinema, que tot i que són llenguatges visuals molt propers, al llarg de la història han tingut unes connexions molt sutils, de com estem veient ara, i algunes de mímesi o de rèplica, com veurem al llarg d'avui de la secció. No? Aquesta m'agrada perquè és sutil. M'interessa més aquesta, quan no és tan forçada, simplement una influència que
no és tan evident, no, que de seguida ho vagis, mira, això està pràcticament copiat, no?
Exacte. En canvi, en una altra pel·lícula d'Scorsese, que és L'última tentació de Crist, hi ha escenes que sí que estan molt copiades de Caravaggio, també per la pròpia iconografia de la pel·lícula,
clar,
religiosa, no? Però en aquesta és molt més sutil i ell en diverses entrevistes ho ha explicat, que des de que va conèixer Caravaggio va tenir aquest impacte, com ens ha passat a molts, va quedar fascinat per aquest món que presenta aquest artista doncs, del barroc i que la seva influència ha arribat fins als
nostres
dies.
Al final és traslladar la bellesa d'un quadre, no?
Clar,
és la recerca d'això, no?
Al final és una recerca de la veritat, de la bellesa, i que ha influït a moltíssims artistes, com per exemple el propi Scorsese, o artistes contemporanis, com Bill Viola, que no fa massa va fer una exposició al Museu Guggenheim de Bilbao, i es veia molt la influència també de Caravaggio i del món caravaggista en la seva obra. És a dir, que l'expansió de Caravaggio, tot i els 400 anys que ens separen, és increïble.
Uh-huh.
I això fa que, és a dir, aquests creadors d'obres mestres tenen una gran virtut, que és que creen unes obres obertes que són, sempre estan en evolució i sempre poden ser reinterpretades. Mai es tanquen, i al llarg del temps cadascú va estant influït i va dient la seva sobre aquestes obres.
Està clar que a partir d'ara mirarem les pel·lícules d'Scorsese amb uns altres ulls, potser buscant-hi no, aquesta mirada de Caravaggio, sobretot amb el tema relacionat amb la llum. Avui parlem de cinema perquè ha fet 70 anys de la mort del cineasta alemany Ernest Lubitsch, tal com dèiem al principi, i busquem escenes de pel·lícula inspirades en quadres icònics. Coneguem el segon. Com cosa tallar-la i tot.
Que bonic.
El verd. És el segon moviment de la 7a Sinfonia de Beethoven, una de les peces que forma part de la banda sonora de Melancolia, aquesta pel·lícula dirigida per Lars von Trier i protagonitzada, entre d'altres, per Kirsten Dunst. Déu-n'hi-do, no?
Per mi és una de les millors pel·lícules dels últims 20 anys, sens dubte.
Sí?
Sí.
Amb aquesta contundència?
Sí. I em sobta molt qui l'ha fet, que és aquest animal, perquè com a personatge és brutal.
Sí, és lamentable.
I és detestable, i sí, les coses que diu. I fixa't que és tan bonica i és tan poètica que l'he vist molts cops. En canvi, ell també va fer Nymphomaniac.
Sí.
Doncs la segona part de Nymphomaniac és l'única pel·lícula a la meva vida que no he pogut suportar. No he pogut...
De tanta duresa, no?
De tanta duresa i de tanta sí, violència cap a la dona,
sí,
etc. Llavors és increïble aquest home bipolar que és capaç de fer una pel·lícula tan poètica i tan bonica i que tracta també la dona com Melancolia, no? Que és com a la creació
sí,
del
sí,
món, de la bellesa, i llavors aquesta altra cosa...
Aquesta vessant
detestable,
bruta, sí,
bruta i fastigosa.
De fet, Björk, després d'interpretar sí, Dancing in the Dark, va dir coses horroroses d'aquest personatge.
D'aquest personatge
sí,
que entraria sí, a la llista de tots
sí,
aquests...
De Weinstein i companyia, sí.
D'aquests abusadors...
Sí, depredadors.
Depredadors que tant de bo acabin a la presó tots plegats.
Completament d'acord amb tu. A veure, has portat dues imatges, no?
Sí.
La primera és un quadre i la segona és un fotograma
de la pel·lícula. Però fixa't que
es
relacionen molt bé, perquè el fotograma de la pel·lícula amb aquesta meravellosa actriu que és Kirsten Dunst, que està amb aquest ram de flors a l'aigua, està inspirada clarament en una obra, que és l'obra potser més important del moviment del prerrafaelisme anglès, que es diu Ofèlia de Millet, que la va pintar entre 1851 i 1852, agafant com a model Elizabeth Siddal, i que el que fa és recollir un dels cants de Hamlet, aquell cant en el que canta de Gertrudis i explica la vida d'Ofèlia, que es va ofegant sí, mentre canta.
El riu,
i,
sí.
I hi ha aquell vers tan bonic que diu: la seva roba estesa com una sirena la va mantenint surant, que és bonic, no?, que la roba la manté surant
sí, sí, sí,
per portar-la a la mort fangosa. És preciós, el quadre és una meravella, és una de les obres mestres de Millet. Es pot veure a la Tate, a Anglaterra, a Londres, i després Lars von Trier, inspiradíssim per aquesta imatge, doncs crea aquest fotograma tan bonic de Melancolia.
El que veiem a les dues imatges és les dones, primer Kirsten Dunst, sí, de protagonista, i després Ofèlia, diguem-ne, de mig cos.
De mig cos, pràcticament surant en l'aigua.
I l'expressió de la cara, sí, és impactant, eh? Ulls entreoberts, sí, boca oberta també. És la imatge de allò que dèiem, o hem dit moltes vegades en aquest espai, no? La combinació entre ethos i tànatos,
sí,
no? La bellesa i la mort, no?
Totalment.
La mort pot ser bella, pot ser bonica.
Fixa't aquí, Millet el que fa és utilitzar un recurs molt clàssic, que és la mirada de Niobe, que és aquesta mirada que els clàssics fan de les santes abans del martiri, en el que tenen els ulls en blanc, la boca mig oberta. Però alhora, darrere hi ha una imatge que pot ser també eròtica, pot ser una imatge de l'orgasme. És una mica la imatge de Bernini a la Santa Teresa, famosa,
sí,
no? Que pot ser el màxima expressió de la fe, però també pot ser la màxima expressió del plaer. Per tant, estem en aquest punt de frontera,
sí,
que les,
sí,
fan,
sí,
molt sensuals, aquestes,
sí,
imatges, i molt boniques. I que, per tant, tant un com l'altre, fixa't que Kirsten Dunst estan a la mateixa... té els mateixos trets facials.
La mateixa expressió, sí.
Absolutament la mateixa expressió, la boca
quadre
mig oberta, porta aquest vestit preciós blanc com de núvia i està agafat amb aquest ram de flors o de gladiols i es va enfonsant en l'aigua, no? Jo ja dic, Melancolia veritablement és una obra mestra, és un poema visual.
I després et volia preguntar també, Artur, sobre els motius florals.
Sí.
Les flors són importants aquí també, eh?
Molt, molt. Pensa que en el quadre de Millet va voler reproduir les flors que surten doncs, en aquest passatge del Hamlet de Shakespeare. I clar, naturalment el moviment prerafaelita és un moviment que mira molt a la naturalesa, és un moviment que agrada molt de representar la bellesa de la naturalesa. I després, en la versió de Von Trier, doncs el que fa és recuperar-ho i ho simplifica, perquè aquí ja veiem que no hi ha tanta flor ni tant aparell floral, sinó,
sí,
que simplement hi ha un ram de flor blanca o de gladiols en aquesta núvia que després aquesta cosa també del cadàver quan és molt vell en ve alta, no? La bellesa de la mort jove, que també és un tema que en la història de l'art...
Abans parlàvem del Club dels 27, sí.
Sí, i surt això molt sovint, no? Sempre hi ha aquest morbo, aquesta mitificació de la bellesa del cadàver jove,
no?
Sí, de la joventut.
M'ha agradat molt això, malgrat Lars von Trier.
Malgrat, sí,
m'ha agradat molt,
sí, ha
aquesta comparativa.
Que, saps què passa? Hi ha vegades que és millor no conèixer la història dels personatges i basar-te en l'obra. I sobretot, a mi el que més em sobta, com dèiem a l'inici de quan parlàvem d'aquest cineasta, és que sigui capaç de fer dues coses tan oposades.
Va, última influència cinematogràfica a la pintura. Quanta sensualitat, tu.
Sí.
Aquesta és la banda sonora de la pel·lícula Shirley, Visiones de una realitat, de l'austríac Gustav Deutsch, estrenada l'any 2013. Una pel·lícula molt especial basada en 13 pintures d'Edward Hopper.
Exacte. Aquesta seria la vesant cine... Mímesi de pintura. Aquí ja no és una influència, simplement intentar fer cinema de la pintura i agafar aquests 13 quadres i recrear-los amb els mateixos vestits, la mateixa estètica, els mateixos colors, la mateixa llum de les obres originals pintades per aquest gran pintor del realisme nord-americà, que era Edward Hopper, que és un dels grans, és dels millors, sense dubte.
Clar, les obres prenen vida. És a dir,
clar,
pots veure la protagonista, perquè és una protagonista,
sí,
no, la Shirley, agafant vida, no? És com, i la,
sí,
manera com està feta, el to dels colors...
És una pel·lícula...
És veure un quadre en moviment.
Molt, molt experimental, A mi t'he de dir que no em va agradar, perquè la vaig trobar... O sigui, l'he posat perquè crec que és la pel·lícula que millor explica la influència de la pintura en el cinema.
Però hi ha un fil conductor clar o, mira, o no, és a través del 13 quadres?
És la història d'aquesta dona, de Shirley, que és una dona que no està contenta amb la seva vida en l'Amèrica dels anys 30 i 60. Diguéssim que el fil conductor és molt agafat pels pèls, el que són com uns retaules vivents dels propis quadres. Mm. És el que dius tu, és un quadre en moviment, és un quadre que vas veient els colors, la llum, i a vegades no saps si és la pintura o és l'escena cinematogràfica. Juguen aquesta confusió entre la realitat i la ficció de la pintura, però és massa mimètic. És a dir, és una influència molt, molt clara, però és que a mi em sembla que són llenguatges molt diferents. Que aquests exercicis són com una mica exercicis acadèmics, maniqueistes, que no aporten res. M'agrada més quan la influència és més indirecta en el cinema, no?
Clar, aquí és clarament una còpia.
Una que no ha importat, no? Però, per exemple, dius La vaga d'Eisenstein, una obra impressionant del cinema soviètic i d'avantguarda. Doncs hi ha una escena que amb una escala que està inspirada en les presons de Piranesi. I ho explica el propi Eisenstein, va fer conferències dient que ell havia vist les presons de Piranesi, que aquí també n'hem parlat, i com es va inspirar en tot això. Però no és directament voler recrear la presó de Piranesi des d'avui. Això ja no té cap sentit. La influència crec que ha de ser més indirecta, més...
O potser agafar només una part, no? D'aquella obra o d'aquella manera de fer, i a partir d'aquella part potser tu repensar-la, recrear-la i fer alguna cosa nova, no? I que es noti una mica l'aroma, només.
Que es vegi una mica l'aroma, i després hi ha tota una altra part que no n'hem parlat, però que és interessant, un dia potser en podem parlar... Sí. Que ja no és directament la influència de la pintura en el cinema, sinó que són pel·lícules sobre pintors o pintura. És a dir, doncs, des de la vida de Rembrandt.
Pollock.
Últimament es fa molt Pollock, Frida Kahlo,
sí.
Modigliani, Picasso. Ara no fa massa...
Van Gogh, també.
S'ha fet Van Gogh, s'ha fet Renoir... Aquest també és un tipus de cinema que està bé, que a vegades costa que funcioni. Hi ha una sobre Mallol, l'escultor que la va fer el Trueba, amb aquesta actriu que es diu Aida Folk.
L'Aida Folk, sí.
Hi ha tot un moviment d'això, que a vegades estan bé i a vegades no estan tan bé. I després hi ha l'altra última faceta, que són més tipus documental, per exemple, aquell meravellós de la National Gallery, que veus què passa dintre dels museus, però això ja és un cinema més documental, i la millor de totes per mi és L'Arca Russa, de Sukhorov, que és meravellosa perquè és amb un sol pla tot l'Ermitage.
Un pla seqüència, sí.
Pla seqüència, sí, tot l'Ermitage. I allò és una
meravella.
No
sé quantes hores dura.
Saps, és una pel·lícula que quasi dura 2 hores.
Sí.
Jo l'he vist un parell de vegades perquè l'he trobat meravellosa.
T'agafa de la mà?
T'agafa de la mà i et va portant pel museu. Tot el museu amb un sol plat que no continu, i que això també ho fa Scorsese a vegades, que és un recurs dels Orson Welles i dels clàssics. Però és molt bonic aquest pas pel... Clar, és que la pintura i el cinema van lligats, saps? És com la continuació... És com una mena de versió 3.0 de la pintura al cinema, en el fons.
I al final busquen el mateix, no?
Busquen el mateix.
Interpel·lar i que disfrutes, no?
Explicar-te un món...
Un món diferent.
Diferent, sí, sí. Visual, en el que hi pots expressar doncs, els teus somnis.
Fantàstic, Artur. Hem anat al cinema aquest dissabte repassant i recordant el 70è aniversari de la mort del director de cinema alemany Ernest Lubitsch. Ens retrobem demà.